Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Amb Aleix Pariser.
Dos quarts d'onze. Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dijous 8 de febrer del 2024, el dia que s'ha fet oficial l'àrbitre del Real Madrid-Girona. Serà Juan Martínez Munuera, amb Alberola Rojas al VAR. Madrid Televisió ja s'ha encarregat de fer-li l'informe habitual de greuges que ha rebut el conjunt blanc amb Martínez Munuera i amb Alberola Rojas al VAR. I a més, l'entrenador del Girona, Mitchell, n'ha parlat avui a la sala de premsa. Avui ha parlat Mitchell 48 hores abans de visitar el Santiago Bernabéu perquè demà divendres el Girona se'n vaja cap a Madrid, on farà nit abans de jugar dissabte a 6:45 de la tarda aquest partit tan transcendental pel desenllaç de la Lliga. Ara de seguida escoltarem què ha dit Mitchell i també obrirem tertúlia amb Joan Poquí, Maria Fernández Vidal i Marc Guillén per parlar d'aquest partidàs de dissabte. També repassarem l'última hora del Barça, que juga diumenge a les 9 de la nit contra el Granada a l'Estadi Olímpic Lluís Companys a Montjuïc. I sentirem Javier Tebas, el president de la Lliga, que avui ha parlat del fair play del Barça de cara a l'estiu. Tot això de seguida aquí al Tu diràs. Abans, però, repassarem quatre notícies destacades de l'actualitat esportiva. Per exemple, tenim novetats sobre aquelles negociacions que ja us vam avançar a RAC1 fa un any entre el Barça, el Madrid i l'NFL per portar futbol americà aquí a l'estat espanyol. Fa un any us dèiem que la Lliga de Futbol Americà tenia la intenció de desembarcar tant al Camp Nou com al Santiago Bernabéu. Al Camp Nou, evidentment, quan estigui acabat, quan hagin acabat les obres de remodelació. I que això, el que faria, evidentment, és deixar un grapat de milions a la caixa del Barça per acollir només un partit de l'NFL. Doncs bé, les converses entre Barça i NFL continuen, però Madrid s'ha avançat. Com que Madrid té el nou Santiago Bernabéu acabat i enllestit, el seu acord es farà oficial demà. Demà el Madrid anunciarà que acollirà un partit de l'NFL en els pròxims anys. Ens ho explica l'Albert Pedrol, que és qui ens va avançar aquesta notícia. Hola, Pedrol!
Hola, Aleix, bona nit. Sí, ja fa molts mesos que l'NFL i el Real Madrid treballen colze a colze perquè el nou Bernabéu acollir algun partit de temporada regular a partir del 2025, és a dir, d'aquí a dues temporades, i ahir les dues parts van posar negre sobre blanc. Segons ha pogut saber RAC1, Emilio Butragueño ha aterrat avui a Las Vegas i demà farà oficial l'acord en un acte conjunt amb l'NFL. És a Las Vegas perquè és on diumenge es jugarà la Super Bowl. Un cop dit això, l'acord amb el Real Madrid no posa en perill les negociacions entre el Barça i la Lliga més poderosa del planeta, que RAC1, per cert, ja us vam avançar fa un any. Les converses continuen per bon camí i la intenció de l'NFL segueix sent la de portar alguns partits oficials a Barcelona, això sí, quan el Camp Nou estigui enllestit. Si les obres van al ritme previst, serà a partir del 2026. Ara bé, per les informacions que tenim, l'acord encara està lluny de signar-se, a diferència d'alguna informació que ha sortit a les últimes hores. Les dues parts continuen treballant amb la vista posada en els propers mesos. Alguna altra ciutat, com París, també té opcions d'acollir partits de l'NFL en el futur, tal com aquesta temporada ja han fet Londres i Frankfurt.
Interessant aquesta informació, gràcies Pedrol. Butragueño a Las Vegas, demà, aprofitant que diumenge hi ha la Super Bowl per anunciar aquest acord entre el Real Madrid i l'NFL perquè el nou Bernabéu aculli un partit de futbol americà a partir del 2025. El Barça també el vol portar, això és una bona notícia, però fins que no tingui l'estadi en condicions no podrà. Hola, Albert Ferran.
Hola, què tal, Aleix?
Què tal? Bona nit. Avui estàvem pendents. Ha començat una nova jornada d'Eurolliga de bàsquet, que es completarà demà, Demà tenim un Barça-Alba de Berlín al Palau Laurana, que evidentment farem en directe a RAC1. Avui què s'ha jugat?
Doncs bàsicament destaca que ha jugat el Real Madrid a la pista d'Armani de Milà i ha perdut 81-76 amb 23 punts de Nikola Mirotic, l'ex del Barça avui, un dels millors del conjunt italià, un dels botxins del Real Madrid. Un partit que el Madrid ha arribat a perdre de 21 punts, però ha remuntat i de fet ha estat a punt de capgirar el marcador en els últims segons, el dia que tornaven Sergi Llull i Tavares ja recuperats de les lesions. Tot i la derrota, hem de dir que el Madrid continua líder de l'Eurolliga amb 22 victòries, 4 derrotes, un avantatge còmode al capdavant de la classificació. La resta d'equips de la part alta, Barça, Virtus, Panathinaikos, Mónaco, Fenerbahçe i Olympiacos, jugaran demà. També en bàsquet, la selecció espanyola femenina ha arrencat el preolímpic amb derrota contra el Japó 75-86. Demà jugarà el segon partit contra Canadà a 3:45 de la tarda.
Això en bàsquet, recordo, al tram final del Tu Diràs. Avui farem la secció Última Possessió amb el Xavi Ballesteros i l'Alice Gozalvo per analitzar tot el que hagi dit Roger Grimau avui, d'aquesta inscripció de Ricky Rubio tant a l'Eurolliga com a la Lliga ACB. I hem quedat amb Pau Ribas, jugador de la Penya, després de la dolorosa derrota d'ahir que els deixa amb el factor camp en contra en les eliminatòries de l'Eurocup. Hem tingut també, fa només una estona, s'estaven jugant partits de Champions masculina d'hoquei patins.
Sí, a punt de completar-se la penúltima jornada de la fase de grups. Fa uns minuts s'ha acabat el Barça 6, Forte d'Eimarmi 0, resultat que classifica el Barça pels quarts de final matemàticament com a primer de grup. També s'ha acabat el Lleida 5, Tricino 5, a Lleida ja sense opcions de passar quarts, i s'estan jugant els últims minuts del Reus 4, Calafell 2. El Reus, passi el que passi, encara que guanyi, ja està eliminat. El Calafell, tot i la derrota, pot tenir opcions. En l'última jornada serien, però, opcions remotes de classificar-se. A més, els mundials de natació, la catalana Iris Tió, fent parella amb l'andalusa Elisa Osoguina, han aconseguit el bitllet pels Jocs de París, després d'acabar quartes a la final de duet lliure de natació artística. Demà es farà l'última final per equips i Espanya també té molts números, tots els números d'assegurar-se classificació olímpica. En waterpolo, la selecció espanyola femenina ha tancat la fase de grups en ple de victòries i accedeix directament a quarts de final. Aquesta tarda ha guanyat còmodament 14-7 a França. I en futbol s'està disputant a aquesta hora l'última eliminatòria a quarts de final de la Copa de la Reina entre l'Atlètic de Madrid i el Real Madrid. Un quart d'hora pel final està guanyant el conjunt matalasser. Atlètic de Madrid 2, Real Madrid 1. Ja sabem la resta d'equips classificats per les semifinals. El Barça, que ahir va golejar el Sevilla, l'Atlètic Club, que va eliminar el Tenerife als penals, i avui ha aconseguit també l'accés la Real Societat. Ha donat la sorpresa perquè ha guanyat 1-2 al camp del Llevant al sorteig de semifinals demà a la 1 del migdia.
És curiós perquè tant a la Copa del Rei de futbol masculí com a la Copa de la Reina de futbol femení, ara mateix tindríem a semis Atlètic de Bilbao i Real Societat i també Atlètic de Madrid. Coincidirien 3 equips a la Copa del Rei de semifinals i 3 equips a la Copa de la Reina. L'única diferència és que en el futbol femení l'altre semifinalista és el Barça, que és el gran favorit, i en canvi el futbol masculí s'hi ha colat aquí al Mallorca, que va eliminar el Girona. Bé, pendents, en aquests instants inicials del Tu Diràs, de com s'acaba aquest derbi madrileny femení, que de moment està guanyant l'Atlético, i també pendents demà del sorteig a la 1 del migdia. Recordo que les semis són anada i tornada, com ens explicava ahir la Laia Coll. Alguna cosa més,
doncs, Albert? S'ha fet també el sorteig de la propera Nations League en categoria masculina, que la selecció espanyola, que és l'actual campiona, ha evitat els rivals més perillosos, que eren Portugal i França. El grup d'Espanya, format per Dinamarca, Suïssa i Sèrbia. Els dos primers de grup passen als quarts de final, que és la gran novetat del format d'enguany. Abans només el primer accedia directament a la Final Four, ara ja hi ha aquesta novetat, aquesta eliminatòria de quarts de final. Per cert, la IFAB, que és l'organisme que defineix les regles del futbol, té previst introduir a curt mitjà termini les targetes blaves al futbol professional. Una targeta que expulsaria un futbolista durant 10 minuts.
De veritat, com a l'handbol, això de les explosions...
Sí,
de
rugby, en fi, no sé.
O sigui, el futbol, que poguessis veure una blava i un equip estigués 10 minuts amb un jugador menys.
Sí, tinc curiositat per saber, Poqui, què em pensa de la targeta blava.
No, jo això ho traurem en tertúlia. A mi no m'agrada. No m'agrada gens. No?
A mi em costa. Estem
canviant massa el que era el futbol, el VAR... ara les targetes aquestes blaves que poden expulsar momentàniament un jugador... Estranyíssim, de moment. Ara en parlarem. Gràcies, Albert. Fins ara.
Fins ara.
De seguida, Poqui, Maria Fernández Vidal i Marc Guillén. I també trucarem al Miquel Agut per fer ja xup-xup de cara al Madrid-Girona de dissabte. Amb la Marta Ramon repassarem l'última hora del Barça i també les declaracions de Javier Tebas. I tenim un gran protagonista per començar avui el Tu Diràs. De seguida.
Tu Diràs, amb Aleix Parissé.
La felicitat no és una destinació on arribar. La felicitat és en el camí. I si aquest camí el fas amb el teu nou Fiat, encara millor.
Troba la felicitat amb la Fiat Happiness Fórmula. Tan sols aquest mes tens ofertes exclusives amb entrega immediata en la gamma de Fiat. Visita el concessionari que tinguis més a prop i troba la felicitat a cada revolt.
Descobreix tot un territori amb encant per compartir amb la família i amics.
Amb 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic al Pirineu de Lleida i més de 500 quilòmetres de pistes en plena natura.
Gaudeix amb intensitat tot el que t'envolta.
Neu, natura, cultura, gastronomia.
Apropa't a Lleida. Viu el moment.
Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Mundo Deportivo i One Sixteen presenten el màster final de The Paddle Cup by Cupra. El 17 i 18 de febrer al Bella Paddle Center d'Alacant s'enfrontaran les millors parelles del circuit de la primera edició. Amb el patrocini de Cupra, Wilson, NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas i Alcom Viatges.
RAC1 presenta... No ho sé, i tu diràs, des de Girona en la celebració del Dia Mundial de la Ràdio. El divendres 9 de febrer, RAC1 se'n va de ruta per tot Catalunya i tancarà la jornada a Girona. De 8 a 2 quarts d'11 del vespre...
Les 8 en punt, bona nit.
No ho sé, amb Anna Ballonesta, i de 2 quarts d'11 a la 1, tu diràs, amb Aleix Pariser.
Benvinguts al Tu diràs especial.
Tot des del Centre Cultural La Mercè de Girona. Amb un munt de sorpreses, convidats i el concurs per buscar l'oient que més sap de ràdio a Catalunya.
El primer que arriba, el primer que seu.
A més, ho podreu veure en directe a RAC1.cat, la xarxa més i Televisió de Girona. El divendres 9 de febrer, RAC1, on tour per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio.
RAC1. Tots som u.
Amb el suport de CaixaBank i la Diputació de Girona i la col·laboració de Birba, Carlit, Torrons Vicenç, Montse Interiors, Cellers Maset, Restaurant l'Assaig 1901 i Gosby.
Bona nit. En els tres sorteigs del triplex de l'11 d'avui, els números premiats han estat...
897, 276 i 592.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
A RAC1, tu diràs, amb Aleix Pariser.
Tres quarts d'onze de la nit, com dèiem, abans d'obrir tertúlia, avui volem començar el Tu diràs amb un bon protagonista i una veu autoritzada per parlar del Real Madrid-Girona, que és el gran enfrontament d'aquesta jornada de Lliga, dissabte a 6:45 de la tarda al Bernabéu. Un partit que pot marcar, per què no, el desenllaç d'aquesta Lliga. Estan separats per només dos punts, el primer i el segon classificat de la competició. És el Domènec Torrent, amb qui també volem comentar, per exemple, la decisió de Xavi de plegar el 30 de juny, ell que va treballar com a ajudant de Pep Guardiola al Barça, que coneix molt bé la pressió que hi ha a la banqueta blaugrana, i també volem valorar amb Domènec Torrent l'actuació del porter Iñaki Peña, perquè ell el va dirigir quan era entrenador del Galatasaray fa només unes temporades. Hola, Dome, què tal?
Hola. Què tal?
Bona nit, com va tot?
Bona nit, molt bé, molt bé.
Sí, eh? De moment, esperant, no?, nous projectes?
Sí, saps com és el futbol, no? Allà on tinc ofertes segurament no m'interessa, i allà, no, allà on un m'interessa potser no tinc les ofertes, no? Bé, t'ho dic així perquè, bueno, alguna cosa farem, però s'ha de pensar bé.
Val. Sí, això passa sempre a la vida, en general. Però al final tot acaba trobant un punt de connexió, ja ho veuràs, i d'unió.
Bueno, més o menys.
Tant de bo. Tu, com a, evidentment, gironí, i com estàs vivint aquestes hores prèvies a aquest Real Madrid-Girona, que pot ser decisiu per la Lliga?
Sí, bueno, és un partit que ara mateix, doncs, decisiu, potser no, perquè encara queden moltes jornades, però sí que serà important, no? Que si el Girona fes un pas endavant, encara estaríem tots somiant, els gironins, i si no, res, a lluitar per les places de Champions, que crec que ha de ser l'objectiu ara mateix principal.
Li veus opcions al Girona, per això, contra aquest Madrid que té moltes baixes, sobretot en defensa?
Bueno, jo crec que el Girona, més enllà del que pugui fer aquest dissabte, per mi és l'equip que fa millor futbol de la Lliga espanyola, no en tinc cap dubte. És un equip que sap exactament el que fa, que encara que canvi de sistema, que a vegades ho fa a l'estil, no és el mateix, vol ser protagonista, té molt clar, tots tenen molt clar, des de l'entrenador, els jugadors, el que volen fer, i en aquest sentit li dono moltes opcions. Jo el dia que van perdre, precisament l'únic partit que van perdre a casa, jo hi era contra el Madrid, precisament, però si mirem futbolísticament, no és que sigués igualat el partit, jo fins i tot diria que el Girona va estar un pèl superior, el que passa que tots sabem que aquests equips tan grans com el Madrid, a vegades amb dos o tres oportunitats et poden decidir el partit, però sí que li veig opcions, perquè és un equip que juga amb molta confiança, el Girona, que jugui allà on jugui, ho va demostrar com va jugar contra el Barça, per exemple, juga igual, amb matisos, però sí, perquè tenen molt clar el que estan fent. I ho fan molt bé.
Sí, sí que ho fan. De moment ho estan fent molt bé. Sense Mitchell a la banqueta, perquè va veure la vermella, sense Daley Blind, per aquella groga amb el partit acabat, amb Madrid Televisión fent uns vídeos terrorífics i lamentables contra els àrbitres. No, t'ho dic perquè tu has estat al cos tècnic del Pep Guardiola en aquella època de gran rivalitat entre Barça i Madrid. Vull dir, en fem un gramassa d'això dels àrbitres? O és normal que tinguem des de fora aquesta sensació estranya, fins i tot una mica de sospita, no?
Bueno, jo crec que això és per vosaltres. Jo crec que els entrenadors ens hem d'apartar tot això, perquè després no et centres en el que has de fer, no? Tothom sap més o menys el que fa temps que més o menys pot estar passant, però jo crec que els que són els professionals s'han de centrar en el seu, que és millorar l'equip, intentar buscar solucions i tot l'altre, pues escolta'm, i sortir de tot això, perquè ja fa molts anys que corre tota aquesta corrent d'això dels àrbitres, pels dos costats, no? El que dius tu ara, Madrid Televisió, ara, fixa't, no? Sembla que és l'equip sempre més beneficiat i t'ho venen d'una altra manera. Però bueno, no m'agrada entrar. Jo soc més de la part esportiva, de centrar-me en això, millorar quan hi ha una cosa que no funciona, doncs, mirar-te dins teu el per què. Perquè, te dic això perquè amb tot l'altre no hi pots fer res. Tu el que no puguis incidir directament, per mi és de centrar-se i perdre una mica el temps.
Mitchell no podrà ser la banqueta. Tu has estat entrenador. Canvia molt pels jugadors? No tenia la figura allà sota, sí?
Sí, jo crec que sí. I a més amb Mitchell, que té molta ascendència, hi ha entrenadors i entrenadors, no? Aquest equip és molt Mitchell, no? Vull dir que ell els apreta. Mira, jo tinc la sort d'estar, amb Mitchell hi he parlat diverses vegades, i tinc la sort d'estar 5-6 files darrere seu, no?
I, ho veus tot de meravella, no?
Sí. No, vull dir que veus com interactua l'entrenador amb els jugadors, no? I és un dels entrenadors que transmet molt, no? Hi ha entrenadors més passius en aquest sentit. Ell intervé tant tàcticament com a nivell d'actitud, i jo crec que el poden trobar a faltar, no? El que passa que ara la maduresa de l'equip ha fet un pas endavant, tot l'equip, per lo que te deia, que saben exactament el que volen, com juguen, i aquest és l'avantatge, no? Però sí que crec que Mitchell es trobarà a faltar.
Que interessant això que dius, no? De la incidència que té ell, no? Que els jugadors se l'escolten, tot i que estiguin a 1.000 pulsacions, no? I que pugui variar tàcticament o donar algun consell durant el partit, no? Que ho veus a Montilivi moltes vegades.
Sí, però és que hi ha entrenadors que són, és el que t'he dit, que són més passius a l'hora de transmetre, que no vol dir que siguin millors ni pitjors, i hi ha entrenadors que t'arriben molt. El Pep és un altre, no? Vull dir que tot i que el camp poden ser 60.000, 70.000, però amb una mirada, amb un crit ben donat, amb una rectificació, pues veus que els jugadors es giren ràpidament a l'entrenador, no? Que se l'escolta, que estan pendents del que diu, no? I el Mitchell és un d'ells.
Canviaries alguna cosa del sistema tàctic del Girona o de la manera de jugar per el fet d'anar al Bernabéu, o creus que ha de ser fidel Mitchell el que està fent fins ara, li està anant bé?
No, és que Mitchell ha sigut sempre fidel a la seva idea, variant coses, no? L'any passat, quan van guanyar per 4 gols amb el Madrid, què va variar? Que els va esperar una mica més enrere, no? però com tenia la pilota era el mateix. Poder va utilitzar una mica més els espais l'any passat, Montilivi, eh? Michel ha sigut capaç de guanyar el Bernabéu, ens en recordem de tot això. Jugant, per exemple, recordo el Bernabéu amb dos laterals, no? Arnau i Couto, que s'anaven intercanviant. Bueno, ell incideix molt cada partit en petits retocs, que potser no es veuen, però si t'hi vas fixant, pues, alguna cosa farà diferent, segur. Però sense canviar l'estil, que l'estil és això. Bona sortida de pilota, ser protagonista, però sí que potser apreta més amunt o apreta una mica. O el dia del Barça, per exemple, buscava molt tercer home, deixar de cares i atacar ràpid, no? Bueno, pues sempre té aquests matisos en Michel que el fan un entrenador molt interessant.
Ja, tant de bo trobi la clau, no? I veiem una bona victòria del Girona al Bernabéu. Això serà dissabte. Ja que t'hem trucat i que has treballat al Barça molts anys, com estàs veient, Xavi? Què t'ha semblat la decisió que ha pres de plegar el 30 de juny?
Bueno, s'ha de respectar i ell sap el que, no ho sé, sap el que està passant individualment o el per què. Ho ha explicat diverses vegades, que tenia la decisió presa. No ho sé, jo amb el Xavi tinc una bona relació. Algun dia m'acostaré a la Ciutat Esportiva a parlar amb ell, no d'això, perquè, bueno, això, ja tenim una relació fluida i res, respectar-ho perquè no tinc suficient informació i deixar el Barça no és senzill. A més, ell és una persona molt, molt culer, molt. Bueno, ha repetit que era el millor per tots, doncs, escolta-me, segurament és una cosa pensada, no d'un moment de rauxa o... Bé, respectar perquè és una decisió personal, i ja t'ho dic, jo sóc incapaç, moltes vegades veig tertúlies, segueixo vegades a vosaltres o a les televisions, quan donem una opinió sense saber exactament... Jo sóc incapaç de fer tot això. No tinc prou informació per parlar del tema. Només respectar-ho al 100%.
Però pots arribar a entendre que aquesta pressió que hi ha a la banqueta del Barça pugui haver fet que ell pensi, mira, hi ha un ambient que no m'agrada a l'entorn, no està sortint res, i per tant el millor pel club és que jo m'aparti perquè hi ha molta pressió aquí. Sí? Crema tant la banqueta del Barça?
Bueno, tots perden el cabell,
Això és veritat.
No, més enllà de la conya aquesta, a veure, el Barça tothom sap, a veure, tu vas a 3 o 4 o 5 clubs al món i ja saps que tindràs pressió, no? El Xavi ha sigut no sé quants anys jugador del millor equip de la història del Barça, ell sap el que hi ha, l'any passat tenia la pressió igual, hi va haver moments que va jugar, sobretot l'any passat, molt i molt bé futbol, ja no ens en recordem. Aquest any hi ha hagut dificultats per mil coses, s'haurien d'analitzar el per què, de mil històries, tots podem intuir uns unes coses, els altres unes altres, però repeteixo que si ell ha pres aquesta decisió és per alguna cosa que ell veu que no li agrada o que no val la pena passar per segons quines coses, i ha pres aquesta decisió, i et dic respectable al 100%, perquè et repeteixo que em falta tota la informació. Tot l'altre és especular, no? Un et dirà que és per això, l'altre perquè... Jo què sé, els fitxatges, l'altre perquè... He sentit tantes coses que jo l'únic que puc fer com a entrenador és respectar l'altre entrenador, prenent una decisió que no és fàcil perquè deixa el club que ell estima i un dels millors clubs del món.
I quin ha de ser ara el perfil del nou entrenador? Això també ens ho estem preguntant molts.
Bueno, i depèn de lo que pensi, pues, els que manen, el president, la direcció esportiva. Jo, per mi, sempre miraria de buscar un estil molt proper al que han sigut els últims anys del Barça, des del Johan, el Pep, amb el jovent que ens puja. O sigui, el Barça és molt llaminer, perquè tu ara... Jo l'altre dia, amb entrenadors que vam tenir allò, que de tant en tant ens trobem, hòstia, és que el que té el Barça no ho té segurament ningú al món. Aquests nois tan joves, que és mèrit molt del Xavi, que també ens n'oblidem, de tenir la valentia, a vegades forçat per les baixes, però la valentia de posar aquests nois tan joves, que estan jugant molt bé. Aleshores, a mi m'agradaria molt un entrenador que entengués que és igual, digue-li ADN, o que el gran tresor d'aquest club és precisament la Masia, no? Sempre que ha funcionat el club ha sigut quan el 80% eren gent de la Masia, no? I m'agradaria que sigués un entrenador d'aquests, que sapigués que l'estil de Barça és això de ser protagonista, de tenir la pilota, de comptar amb la gent de casa i d'intentar fitxar els millors que puguem a aquests moments, amb aquest problema econòmic que tenim de fora, no? Però més enllà d'això, és el que m'agradaria a mi i no sé el que es farà.
Clar, tu vas estar amb el Pep a Munic, no? Al Bayern.
Sí, tant.
Llavors, t'encaixaria aquesta escola alemanya? És a dir, hi ha similituds del que expliques ara, d'aquest estil d'entrenador allà?
No, és que no té res a veure l'escola alemanya, l'anglès o l'italiana. Es tracta de l'entrenador. L'escola alemanya no sé quin és. No, la desconec.
Val, però t'encaixaria un perfil així de Flicks, Klopps, Tuchels, no, Nagelsmanns...
Bueno, és que són totalment diferents aquests quatre que m'has dit. Per mi no tenen res a veure. Sí, per mi, com a entrenador, no té res a veure el Flick amb el Klopp, amb el Nagelsmann, ni res a veure per mi, eh?
I quin seria més perfil Barça d'aquests quatre? Que, no sé, per saber-ho, perquè no n'entenem nosaltres.
No ho sé, és que a vegades parlem d'entrenadors que saps que és impossible que vinguin en aquests moments. Vull dir, és com, a veure, és com si estem parlant, ara volem el Haaland i l'Mbappé. Ja sabem que no hi ha. Ara volem el Klopp. Jo no ho sé el que farà, però si ha plegat de Liverpool el millor para dos o tres anys...
Ell ho va dir-ho, que volia un any sabàtic.
A vegades, a mi el que em pot és quan a vegades els mitjans es parlen de coses que són, i se sap que pràcticament són impossibles, no? És que t'agradaria que vingués el Pep? Hòstia, m'encantaria que vingués el Pep, no? Que tornés aquí. T'agradaria que... Escolta'm... El Flick va jugar molt bé amb el Bayern, la selecció alemana no li va anar bé, però tenia un estil bastant reconeixible. El Klopp és un entrenador, però és igual, el Klopp, deixem-ho estar, que a mi vindrà, però vull dir, allò d'estils, és un entrenador que és més d'anar-hi, de pressionar molt, d'utilitzar molt les contres, cada vegada sí que surt millor des de darrere i té més la pilota, però és molt més directa. Els Nagelsmann és un mix, no? Bueno, el Bayern va tenir molts problemes amb els jugadors. Aleshores no ho saps, no? Vull dir que no ho sé, i no sé per què parlem de només d'entrenadors alemanys. Saps el que vull dir?
Perquè el club agraden bastant, el club.
Bueno, doncs, pues, no ho sé. Pues escolta, que triïn el que els agradi el club.
Ja. Però bé, el Flick potser, sí que és veritat que no té equip i seria una figura, no?, d'aquestes que dius tu, de vegades especulem. Aquest seria una mica més realista, no?, si ell volgués venir, bueno, perquè no té equip. No sé si té un estil que pot encaixar aquí o no, el Flick.
A veure, l'any que guanya la Copa d'Europa van jugar molt bé. O sigui, ell venia d'agafar un equip que portava un altre entrenador, mitja temporada, ja ho va fer molt bé. També és veritat que al moment que agafa l'equip, va agafar un Lewandowski amb 4 anys menys, per exemple, no? Vull dir, va agafar un equip que estava al moment millor, no? Un Kimmich al millor moment, Alfonso Davies, estaven allò on fire tot, i ell ho va fer molt bé. La selecció alemanya va intentar imposar el mateix, no li va sortir, però bueno, és el mateix entrenador, això passa amb els entrenadors, a vegades, però a mi el que va fer el Bayern m'agradar, bona sortida de pilota, molta pressió post perdre, o sigui, el Pep allà va deixar moltes coses, o sigui, per això et dic l'estil alemany, el Pep, com anar a Alemanya, va deixar moltes coses. Ara el Xavi Alonso juga amb aquest estil. El Flick va jugar amb aquest estil. Va heredar una mica allò de molts jugadors que havien passat per allà. Allò va agradar. I jo crec que com el Pep va, per exemple, va anar al futbol alemany, no jugava així.
No.
No jugava així. Es jugava el que dius tu. Allò, l'estil aquell més alemany, més físic, més de contres, tot era de contres, molt poderosos, amb molt d'espais, els agradava això amb anades i tornades repetides, va anar el Pep allà i això passa molt, canvia una mica la filosofia, els ensenya que amb això es pot jugar d'una altra manera, I el Flitz ho va fer molt bé, però és que en recordem que el Flitz abans del Bayern estava de segon entrenador a la selecció, ara em recordo, no, la selecció amb un altre equip, o sigui, ell no havia entrat mai un primer equip, li van donar el Bayern, és un equipàs, era un equipàs en aquell moment, i ho va fer molt bé, no només perquè va guanyar, sinó que aquell mateix any que el Bayern no acabava de tirar, doncs, hòsties, ho va canviar tot, amb això, era, venia un entrenador que era més d'esperar, reactiu, no proactiu, i ell no, va anar a buscar l'equip a contraria del tot això molt reconeixible que hem vist els últims anys i aquí a Barcelona també.
Veurem què acaba passant, però m'agrada sentir una figura com la del Domènec Torrent parlant de futbol i d'aquests estils. Veurem després què acaba decidint el club, com ara dèiem. Acabo, Dome, Iñaki Peña, que el va estar al Galatasaray, ha hagut de posar-se sota pals, sí, per la baixa de Ter Stegen. Com ho ha fet? Què t'ha semblat?
Bueno, com l'equip, de més a menys. És un jugador que encara no l'hem vist amb tot el seu potencial perquè ha tingut la desgràcia, o sigui, jo t'ho dic al revés, totes les ocasions que li han creat al Barça, o allò que diguem quantes, sabien que el Ter Stegen per mi és un dels millors porters del món, quantes pilotes que no ha parat l'Iñaki i és parat el Ter Stegen, no? Jo tinc aquest dubte, no? Perquè els gols que li han fet, molts ell no hi tenia res a fer, i fins i tot en molts partits, l'Atlètic de Madrid, algun de Champions, doncs ell ha tret el Barça de...
Sí, sí, ha salvat punts, sí, sí, sí.
D'algun problema, no? Jo és un jugador que no hi tinc cap dubte, el que passa, i sobretot amb un porter fa molt, amb el moment de l'estat de l'equip que entres, no? Fixa que el Barça l'any passat era de 0-1 a 0 i així es va guanyar la Lliga i la defensa estava molt sòlida i no em diguis el per què, perquè jo no estic allà dins. Aquest any ens han arribat molt, amb moltes transicions ràpides, o sigui, allò que dèiem que hem deixat el porter moltes vegades venut, no? I vulguis o no, amb això també vas perdent tu mateix un pèl de confiança, però jo no en tinc cap dubte que l'Iñaki té totes les qualitats per estar amb aquest equip.
Que bo. Ha demostrat que pot ser segon o fins i tot primer porter del Barça algun dia, no, per tu?
Sí, sí, i si no està al Barça estic segur que farà una carrera molt llarga a la primera divisió, vull dir que això no en tinc cap dubte. Més enllà que és un nano que és, pels entrenadors és un sol, entrena bé, no es queixa, va, si no juga, pues apreta, si juga no relaxa, bueno, això com a entrenador, com estàs en un equip d'elit, és molt important tenir aquest tipus de futbolista també que t'aporti més enllà de la seva qualitat, també aquesta personalitat i que ajudi l'equip i l'entrenador.
Molt bé, Domènec Torrent, ens encanta escoltar-te, moltes gràcies i molta sort amb aquests projectes que ens has dit que potser tindràs aviat.
Bueno, moltes gràcies a vosaltres. I res, un play com sempre.
No pateixis molt dissabte amb el Madrid-Girona.
Bueno, una miqueta, però bueno.
Molt bé, una abraçada.
Vinga,
adéu, Domènec.
Una abraçada.
Adéu,
que
adéu.
Que vagi molt bé, adéu.
Conversa amb Domènec Torrent per començar el Tudiràs d'avui. Ja tenim aquí a la taula el Joan Poquí, company de Mundo Deportivo. Hola,
hola, bona nit.
Què tal?
Molt
bona
bé.
Nit, La Maria Fernández Vidal, companya de Televisió de Catalunya. Hola, Maria.
Hola, bona nit.
Bona nit. I el Marc Guillén, l'analista del Barça Jugarracó. Hola, Marc.
Hola, molt bona nit.
Bona nit. Mira, he de començar amb una bona notícia, si us agrada la música, perquè sí, el festival Terramar CaixaBank de Sitges va presentar ahir el seu cartell, amb sorpreses. Els únics concerts a Catalunya, per exemple, del prestigiós pianista i compositor Ludovico Einaudi. Mm-hmm. Ve al Festival Terramar de Sitges, Terramar CaixaBank de Sitges, Ludovico Einaudi. La gira mundial en solitari del violoncel·lista Hauser, amb el seu espectacular Rebel with a Cello. I a més, del 24 de juliol al 9 d'agost, pel Terramar CaixaBank, també hi passaran, entre d'altres, el Sopa de Cabra, avançant temes del seu nou treball Ànima, i també Antònia Font, Camela, hosti, quin clàssic, Anna Mena, God Save the Queen i molts més. Tot això al Festival Terramar CaixaBank de Sitges, del 24 de juliol al 9 d'agost. A partir de demà, divendres, podeu trobar totes les entrades a la venda al web oficial festivaljardinsterramar.com, festivaljardinsterramar.com. Allà, a partir de demà, totes les entrades per aquest cartell de luxe. Ara comentem una mica, si voleu, tot el que ens ha dit Domènec Torrent, que està molt interessant. Però primer, s'ha acabat el partit de quarts de final de la Copa de la Reina.
Sí, porque, sí. Tacón eliminado.
¡Fuera!
Sí, ha guanyat l'Atlético 2-1 al Real Madrid. Per tant, demà el bombo del sorteig de semifinals hi haurà l'Atlético de Madrid, la Real Societat, l'Atlético Club i el Barça. Tant demà tindrem emparellaments. Anada i tornada és la novetat d'enguany de la Copa de la Reina.
El futbol femenino entra en una nueva dimensión. Aquest és el títol.
I no ha salido de esa dimensión.
No, no, ja estem.
Ja estem.
Però,
abans ho deia, és curiós, eh? Atlètic de Madrid, Real Societat i Atlètic de Bilbao, uh-huh, a les semis de la Copa del Rei i de la Copa de la Reina. Uh-huh. Els tres projectes aquests estan a la semi. I canvia el Barça femení pel Mallorca masculí. Però les semis són bastant semblants, eh?
Bé, jo crec que està bé que els clubs històrics del futbol masculí, que ha estat el futbol majoritari fins ara, doncs també s'impliquin i amb força doncs, en el futbol femení, i per aquestes semifinals doncs es veu que va en aquesta línia. Jo crec que sempre que els esports doncs estan en creixement, que utilitzin grans marques com han estat aquestes del futbol masculí, doncs és positiu pel públic, per fer-ho atractiu i perquè les competicions tinguin moviment.
Ara saludem el Miquel Agut, escoltarem Mitchell, parlem de l'àrbitre designat pel Madrid-Girona, també de l'informe, un informe sempre interessant que fem Madrid Televisió, sense ànim de posar nerviós ningú.
Objectiu
totalment.
Sobre aquí,
de Martínez Monuera.
Bueno, perquè clar, els perjudica molt Martínez Monuera.
Clar.
Un àrbitre els puteja moltíssim.
Tothom ho sap, no? Vull dir, ara trauríem una llista i no acabaríem, sí. Poquí de tot això. Però primer, Domènec Torrent, m'ha agradat molt el que ha dit, que perquè a vegades des de fora sembla que és més important una baixa d'un futbolista, que ho és, no?, que d'un entrenador, no? I em deia, és que el Girona és tan equip d'autor que el fet que Mitchell no estigui allà sota amb els jugadors, ho poden notar, no? Poden notar-ho. M'ha cridat l'atenció, això.
És un entrenador que realment és molt, molt actiu, explicava el Domènec Torrent, i que realment és un entrenador que alhora que és molt cerebral, a l'hora de plantejar els partits i amb detalls tàctics doncs molt minuciosos, també és molt visceral i molt enèrgic, i que el seu equip necessita que sigui sobretot doncs molt valent, i especialment en un escenari com aquest. Jo crec que el Girona sempre ha sigut molt valent a l'hora de jugar, molt atrevit traient la pilota des de darrere, fins i tot en la pressió, però ho ha estat fins ara, i no tinc per què pensar que contra el Madrid no ho serà, però evidentment si hi ha un gran escenari a la Lliga Espanyola és el Bernabéu, i en un moment en què et puguin posar una mica com aquest, doncs tenir el teu entrenador en aquells moments de dubte que et digui no, endavant, no tinguis dubtes, tu segueix endavant, sigues atrevit i pressiona i surt jugant. Home, hi ha algun moment...
Ho pots traslladar, no? Ell amb telèfon,
sí.
Però no és el mateix, no?
Jo crec que sí, que aquell moment...
Pots traslladar coses tàctiques o canvis de posició, o quins canvis faràs, però és el que diu el Marc, coses d'esperit, d'ànim, d'estat d'ànim, és difícil traslladar-ho des de dalt.
Clar, jo crec que el moment aquell de dubte, que el tard o d'hora arribarà, tu sortint jugant des de darrere, el central, el mig centre, arrisques una mica i perds una pilota. Aquell mira de reull, no? A dir, aviam, com ho veu el míster? M'aplaudeix o no? M'està dient de tot. Cap on anem? Anem cap endavant o anem cap endarrere? Hi ha un moment que dubtes, i més quan estàs esgotat i en un escenari com el Bernabéu, que algun moment et podran, seran superiors a tu. Aquest moment mira de reull, aviam el director d'orquestra què diu, és important, i no tindràs segur algú que sigui doncs, tant director d'orquestra com és Mitchell.
Mm. Hola, Miquel Agut.
Hola, bona nit, a l'Esperi Ser, companyia.
Què tal, bona nit, què t'ha semblat el Dome analitzant el Madrid Girona, més enllà de parlar de Xavi també ens ha tirat una mica per terra això de la Via Alemanya, aquests entrenadors de la Via Alemanya que busca sí. El Barça i ha defensat Iñaki Peña, que el va tenir Galatasaray, però centrant-nos en el Girona, què t'ha semblat, Miquel?
Bé, home, és algú que té una opinió molt fonamentada, entre d'altres coses perquè, com diu ell, veu molts partits a Montilivi, a banda de veure el futbol i de seguir-lo de molt a prop, ell que és gironí, que també té passat al club, o sigui que les seves opinions són fonamentades i, evidentment, doncs, sempre val la pena escoltar-lo, sap de què parla i, a més, doncs, vaja, jo l'escoltava i, mentre tant, anava fent que sí amb el cap, com si estigués davant seu, volem dir sí, totalment d'acord i estic totalment d'acord, i en això que comenteu de Mitchell, és un entrenador que moltes vegades se'n recorda de l'arbre genealògic dels jugadors quan perden la pilota, és que va buscar, bueno, com del Cerro Grande l'altre dia, que va anar 40 segons enrere a buscar un fora de joc per anul·lar un gol, doncs ell va buscar un rebesavi fins que el troba, i llavors defeca sobretot l'arbre genealògic del jugador.
Sí, molt bé,
doncs,
molt
gràfic. Ja ho estava mantenent, eh?
No, és que és la metàfora. Bé, en tot cas, però això no ho tindrà el Girona, però bé, jo crec que arriba en un moment en què té tan clar què vol jugar el Girona, i jo crec que ho sabrà transmetre als jugadors. De fet, aquella xerrada que es va fer, diguem-ne, que mítica o cèlebre la temporada passada, ho recordeu a l'hotel, explicant-los als jugadors com havien d'afrontar el partit, etcètera, etcètera. Aquell dia es va empatar un, i no vull dir que ara hagi de ser fàcil, però sí que el jugador, aquell contacte iniciàtic amb la manera de jugar de Mitchell en un camp com el Bernabéu o com a Montjuïc o el Camp Nou, ja el té, i per tant jo confio que els jugadors, encara que el director d'orquestra no sigui a la banda, siguin capaços d'interpretar bé el que vol l'entrenador.
Aquell dia de l'1-1 que dius tu, l'última visita al Lliga del Girona al Bernabéu, és el del penalti inventado que va dir l'amic Ancelotti, ja àrbitres protagonistes en un Madrid-Girona. Bé, avui Martínez Munuera, i al VAR hi haurà Alberola Rojas. Ara escoltarem què n'ha dit Mitchell i també repassarem l'informe que ha fet Madrid Television. Però primer, no sé, una primera valoració de 48 hores vista amb tot el que està passant, amb la designació arbitral. Com veus aquest Madrid-Girona, Puqui?
Home, el veig, mira, independentment de l'atracament que li caurà al Girona, que li caurà. Això no...
Ja és preventiu, ja.
És preventiu.
Hem-nos preparats.
I que... Home, Puqui ja fa dies que ho diu, i el versió també, a tot arreu.
Home, ja...
S'està complint.
D'entrada ja va passar l'altre dia, jo penso, el fora de joc. És a dir, el gol que viuen al Girona, ja no entraré en si hi ha canvi de possessió o no hi ha canvi de possessió, que a mi em sembla evident que hi ha un jugador de la Real que intenta jugar la pilota, i per tant hi ha un moment que la possessió la té la Real Societat. És una decisió que va contra... és una perversió també, estia, de l'esperit del futbol, del que és el futbol. Tu has tingut una jugada que no has vist fora de joc, escolta, com hi ha mil errors en un partit, el futbol segueix, i segueix gairebé un minut després. És a dir...
És absolutament... la perversió màxima ja del VAR, que venia a reduir els errors humans dels àrbitres per restar-los protagonisme, però com són una mena d'espècie que no poden viure sense aquest protagonisme, doncs li han donat la volta a tal manera al VAR que ara són encara més protagonistes. Clar, és que és surrealista.
Perquè el que havia de ser una solució als problemes del camp, el que ha sigut és doblar els debats, doblar les interpretacions i doblar les intervencions de segons qui, perquè tots sabem
que es rearbitra des de
determinat moment en què no els agradaven les decisions que s'estaven prenent, i van començar a canviar. Aleshores, a partir d'aquí, deixant tot això de banda, què passarà? Jo veig el partit com una oportunitat pel Girona, més enllà de la canallada d'expulsar sobretot a Daily Blind. És una canallada.
Bueno, la cinquena groga, sí...
És una canallada. Escolta, vull dir, m'he equivocat amb la paraula.
Sí, la groga,
la groga que l'ensenya és una canallada d'un àrbitre canalla, i un àrbitre tendenciós que sabia perfectament que Daily Blind tenia tarja. Ho sabia perfectament. I va dir, mira, tu, te voy a joder, perquè sí. Perquè...
Això el club Puquín estan convençuts.
Home,
de la vermella de Mitchell i de la groga de Blind estan convençuts que l'àrbitre ho fa perquè sap quines conseqüències comporta.
És que no, jo no tinc cap dubte, perquè a més aquest àrbitre és així, tendenciós.
No, és el que té Messi, Suárez, no?
Sí, tots els caps, allà sobre, a la llar de foc, a sobre té el cap de tots ells. Doncs és una oportunitat, insisteixo, perquè penso que el partit arriba en el moment amb més dubtes pel Madrid, pel tema, sobretot per l'assumpte de les baixes que té en defensa. El Madrid està sense centrals. És veritat que Xuameni podrà jugar i segurament jugarà de central, però ja es veurà en el derbi madrileny. El Madrid perd el derbi madrileny perquè no té dos... Perquè
només té Nacho.
Pateix en les pilotes aèries i centrades laterals perquè no té centrals.
Per tant, és Girona que ja ha guanyat i ha puntuat el Bernabéu sovint, s'ho ha de plantejar com una oportunitat per repetir-ho. I jo estic segur que trobaran la manera de jugar sense Blind i sense Yangel Herrera. Em preocupa més la part que això jo no ho sé valorar, perquè no estic tan a sobre de com viu els partits al Girona, no? Però el que ha explicat el Domènec Torrent de l'absència de Mitchell té sentit que això, i com ho explicava també el Marc, que això pugui restar-li a l'equip frescura i capacitat de reacció.
Perquè ara que deies això, Miquel, com es poden substituir aquestes baixes i el dubte de Dobby, que en principi ha de poder jugar com a davanter, però per on pot anar l'11 al Girona a dia d'avui?
Clar, l'11 del Girona, en una altra ocasió et podries plantejar que fes tres centrals, per exemple, però ara amb David López lesionat i amb Blin sancionat, de centrals el Girona en va bastant just. Llavors, a mi m'estranyaria que fes alguna aposta que impliqués que jugués Arnau de central per la dreta, Juanpe de central per l'esquerra i Eric pel mig, més o menys aproximadament alguna cosa d'aquestes característiques, o Juanpe de lliure i Eric de central per l'esquerra. Per tant, jo potser m'imaginaria més intentar doblar laterals, com va fer en el partit de la temporada passada amb Arnau i Couto i amb Miguel i Valeri. No sé si han de ser aquests els noms, però que alguna cosa anés per aquí. I després, que hi hagués al mig del camp Aleix amb Ivan Martín i amb Sigankov fent d'enllaç, com ja va fer a Montjuïc, perquè recordeu que aquell dia tampoc no hi era Yangel, aquell partit també se'l va perdre, i a dalt Kadovbik, que jugarà, no sé si en tindrà per una hora o per 70 minuts, però que si no passa res entre demà i dissabte serà titular i veurem fins quan aguanta, però jugarà perquè té bones sensacions.
I per tant, Juan P. Eric als centrals, eh?
Jo apostaria per això, amb Arnau a la dreta i Couto per davant de doble lateral. Però vaja, Mitchell és un entrenador intervencionista i, com deia el Dome, al final pot canviar jugadors i dibuixos, però la idea, més o menys, seria la mateixa, i veurem si no hi ha algun canvi o algun retoc que ens sorprengui, però jo més aviat apostaria per Juan Pellèric com a centrals i després doblar laterals, que això no vol dir que sigui un esquema més defensiu, perquè ja sabem, per exemple, que Jan Couto o Valeri, si jugués de doble lateral per l'esquerra, com va fer la temporada passada, són futbolistes que són de vocació clarament molt més ofensiva que defensiva.
Sí, jo crec que sí, jo crec que ha d'anar per aquí, sobretot a la defensa ja d'entrar Juanpe, és una baixa molt molt important la de Blin i la de Yangel, perquè són dos dels pocs jugadors que en el duel defensiu doncs realment s'imposen i que són agressius i que tenen la mentalitat defensiva. El Girona que atacarà i atacarà bé, i això no en tinc cap dubte. El dubte és si podrà defensar, sobretot en el cos a cos, contra el Madrid. Hi haurà molts duels, moltes disputes, i aquí doncs jo crec que el Madrid serà superior, i sobretot quan et falten jugadors com Yangel i Blin. Que entre Juanpe, i veurem al davant que s'inventa. Realment un doble lateral pot tenir una mica aquest sentit d'intentar mantenir cert rigor defensiu i potència en els duels, si no, doncs és realment posar un mig del camp molt, 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 molt ofensiu, o jugar-te'l amb Solís, que és un nano que és molt jove, que sí que té molta cama, que té molta arribada, que jo crec que serà un jugadoràs, perquè crec que té un talent i una capacitat brutal, però que està encara una mica verd. És
mal
una pena.
Partit,
és una
pena. Partit per fer invents, el Bernabéu.
Sí, sí, sí. És, no?
Però, obligat, però, a fer invents.
Exacte.
Sí, per això, però que és una mala jornada per fer invents.
Molt, escolta, i Arnau podria jugar de central? Ho ha fet algun cop, ha fet, no?
De fet, a Vigo va jugar de central, és una posició a la qual Mitchell no li acaba de fer el pes, però per exigències del guió va jugar de central. Podria ser, llavors veuríem com ho referia, perquè si Arnau deixa la banda i se'n va al centre fent parella amb Eric, per exemple, llavors Couto hauria d'anar al lateral dret i veuríem com retocaria la resta de l'equip. Això podria obrir aquest espai que esmentava el Marc per Solís al mig del camp, per exemple. Però això ja ho veuríem, aviam què és el que fa Mitchell, però sí que és veritat que l'absència de Yangel és molt important, perquè és un futbolista que guanya molts duels i que, a més, arribant de segona línia, és un jugador que marca amb facilitat. I d'altra banda, Blin és un jugador que sembla que no hi és, però que a la sortida de la pilota, tant en passades en curt com en canvis d'orientació, és un jugador bàsic. I si revisem els gols del Girona aquesta temporada, més o menys, jo crec que en una quarta part, la gènesi de la jugada és Blin, més enllà dels gols que ha marcat, que ja n'ha fet uns quants.
Ara escoltem què n'ha dit Mitchell i també l'informe de Madrid Televisió sobre els àrbitres que avui han designat. Fem una pausa i ara seguim aquí al Tu diràs.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
A Peugeot estem a punt per ajudar-te a portar el més important, el teu negoci. Per això, en els dies Peugeot Professional podràs gaudir de condicions especials en tota la gamma. Aprofita de l'1 al 14 de febrer per donar energia al teu negoci. Inscriu-t'hi ara a Peugeot.es. Peugeot.
I ara demana un desig. Últimament em demanen molt ser d'Ami BP, perquè així sempre pots tenir a mà la targeta virtual a la teva Ami BP, consultar els teus saldos, ofertes i promocions...
No, si jo ja sóc de BP.
Ah, d'acord, doncs llavors no sé què més pots demanar, un cotxe...
Si tu també vols demanar un desig, descarrega l'app Ami BP i aconsegueix aquests avantatges i molts més.
Essència del Duero. Descobreix amb Gourmet La Vanguardia la força del vi. Finca Sobreño Ildefonso, Heredat d'Arano i Legaris Crianza. Una selecció de 6 ampolles valorades en 130 euros, ara per només 89. Ja pots trobar tota l'essència del Duero a gourmetlavanguardia.com.
Mundo Deportivo i One Sixteen presenten el màster final de The Paddle Cup by Cupra. El 17 i 18 de febrer al Vela Paddle Center d'Alacant s'enfrontaran les millors parelles del circuit de la primera edició. Amb el patrocini de Cupra, Wilson, NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adesla i Alcom Viatges.
RAC 1. Vols ser l'oient que més sap de ràdio a Catalunya? Vine a jugar amb nosaltres i opta a guanyar grans premis. El divendres 9 de febrer, RAC1 organitza a les 4 capitals catalanes el concurs del segle.
Què farem?
Farem un joc entre els oients per celebrar els 100 anys de ràdio a Catalunya. Amb eliminatòries el divendres dia 9 durant els programes a Lleida, Tarragona, Barcelona i Girona. Els guanyadors de cada eliminatòria competiran a la gran final, el dimarts dia 13, al versió RAC1.
Exacte!
Entreu a rac1.cat per saber com apuntar-vos-hi. A RAC1 busquem l'oient que més sap de ràdio a Catalunya.
RAC1. Tots som un.
Amb el suport de Birba, Carlit, Torrons Vicenç, Montse Interiors i Cellers Maset.
Aprofita que aquest febrer té 29 dies per gaudir dels Fiat Pro Days i redescobreix la nova gamma Fiat Professional completament renovada, amb més tecnologia, seguretat i unes ofertes úniques. Visita el concessionari que tinguis més a prop i descobreix la nova generació Pro en diesel, gasolina i elèctric. Fiat Professional. Professionals com tu.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora... Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
El 21 de novembre del 1998.
I el número de la sort, el...
4.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
A RAC 1, tu diràs, amb Aleix Pariser.
Bona taula, avui el tu diràs amb Maria Fernández Vidal, Marc Guillén i Joan Poquí. Amb el Miquel Agut estàvem a punt d'escoltar Mitchell, que ha parlat avui perquè demà viatgen, clar, Miquel.
Sí, Mitchell té la rutina que quan el Girona juga fora fa la roda de premsa dos dies abans per tenir neta la vigília, per fer l'últim entrenament, la xerrada que li sembli convenient i fer el desplaçament, mentre que quan els partits són a casa la roda de premsa és la vigília del partit. Com que el desplaçament és a Madrid, doncs avui roda de premsa, no diré que multitudinària, però sí que amb més periodistes del que és habitual, a la sala de premsa de Montilivi.
I què ha dit? Què destaquem?
Doncs mira, per començar, que del partit el que vol que tingui l'equip és capacitat de resistència, de patiment. Intentaran ser ells, però que quan no ho puguin ser, siguin prou forts com per poder doblar esforços.
Sabemos que tenemos que sufrir y esa mentalidad de tener capacidad de seguir defendiendo, aunque lo estés haciendo muy bien para recuperar la pelota, es una de las claves. Ser capaces de continuar en esa mentalidad defensiva y luego con el balón ser nosotros mismos. Si conseguimos eso, estaré satisfecho.
El tècnic va dir abans d'anar a jugar contra el Barça que si guanyaven a Montjuïc entraven en una nova dimensió. Avui li hem traslladat aquella expressió a veure quina en feia servir o si feia servir algun altre tipus de qualificatiu a la situació del Girona en cas d'aconseguir la victòria dissabte al Bernabéu.
A nivell mundial, una victòria nostra seria molt especial i Girona estaria en boca de tothom, no? Però no, nosaltres no seríamos candidats a guanyar la Liga per guanyar en el Bernabéu. Penso que encara no, encara no.
Encara no. De fet, només ha contemplat un escenari en el qual ell veuria el seu equip com a candidat real a guanyar la Lliga.
No creo que sea justo que nosotros tengamos esa exigencia. Solo luchar en la Liga, si en el último partido estoy en disposición de lucharla. Entonces te diré, si ganamos, ganamos la Liga, ahí sí. Pero hasta entonces creo que tenemos que mirar partido a partido y luchar por Europa.
Hòstia, objectiu clar. Europa, objectiu la Champions.
Però clar...
Mitchell no deixa somiar.
Clar, però això és clar, clar, si a l'últim partit arriba amb opcions de guanyar la Liga i diu no podemos, no me lo creo, clar, no anem bé.
No, per l'últim... No. Però clar...
Arriba, si arriba ja, jo crec que fa molt bé, Mitchell.
Que és prudent, però és molt prudent. Vull dir, si a falta de 3 o 4 jornades pots guanyar la Liga, doncs vinga, som-hi, no?
Però no estem a falta de 4 jornades, no, estem a falta 15, 14 o 15. Doncs, pues, noi, ja va bé que posi prudència, és que sola, hòstia.
Jo crec que els tempos del discurs del club han anat molt de bracet amb el rendiment de l'equip a la gespa i la manera com anava cremant etapes. I de fet avui Mitchell ha dit, si som on som és perquè hem anat trencant sostres i hem anat saltant més amunt del que tothom s'imaginava. Si en trenquem més, doncs serem els primers ambiciosos per anar encara més amunt, però de moment s'ha d'anar pas a pas, perquè si guanyes el camp del Madrid tindràs un punt més, però quedaran 13 o 14 partits per davant. I clar, i després ve el Barça per darrere, etcètera, etcètera. Amb qui es fixa el Girona és amb l'Atlètic Club de Bilbao, que és el cinquè classificat i que és el rival de la jornada següent. Aquesta és el Bernabéu, l'altra és a Sant Mamés. Ara mateix són 11 punts d'avantatge del Girona amb l'Atlètic Club. Veurem quan surti de Sant Mamés quants en són. L'Atlètic és el cinquè, aquí és on Mitchell es fixa a la classificació més enllà dels quatre primers. I
no, anava a dir una cosa, perdona, i ara acabem de sentir el que ha dit Mitchell. Jo m'havia marcat com a de dir, hòstia, si el Girona pot ser un candidat o no, jo crec que aquest turmalet que ha superat, bueno, que està a punt de superar, no, que és Reial Societat, Madrid i Sant Mamés, perquè aquests tres partits seguits eren potents, no?, per calibrar si a partir de la jornada 27 o 28 el Girona tenia opcions. Però és cert que hi ha un altre deadline important, que és l'aturada del mes de març. El 17 de març s'aturarà la Lliga perquè hi ha seleccions i quedaran 10 jornades. No, i aquí és on podrem dir, han arribat bé, no han arribat bé, poden tenir opcions, no? Tothom diu que les últimes 10 jornades és quan es decideix tot.
Sí, és quan el Pitoni Sofito feia, clar,
molt bé,
feia el pèndulo, el seu pronòstic.
El pèndulo, sí,
sí. Pèndulo?
El pèndulito, no?
No. Ah,
aquest és l'altre.
No, aquest, no,
és el Mago Félix.
Aquest és el Mago Félix. El Pitoni Sofito era Carles Pastor, que era un periodista mític, que feia cada, o sigui, històricament, el diari Dicen, a 10 jornades del final feia un pronòstic d'aquí guanyava la Lliga i d'aquí baixava a segona categoria i normalment la clavava, normalment.
Val.
Bueno, jo crec que aquest, que ara mateix estar al Girona on està, jo crec que es pot dir que és candidat a guanyar la Lliga, que no vol dir que l'obliguis o l'hipotequis a guanyar la Lliga, es pot dir perquè està en segona posició a 2 punts del líder.
És més candidat que el Barça, per exemple.
Per exemple, però té opcions, o sigui, jo crec que no passa res per dir que són candidats a guanyar la Lliga, però sembla que hi ha aquest rotllo esotèric amb el futbol, de que si entres amb la cama dreta i no amb l'esquerra i no sé què, i no et sentigues 80 vegades i dius que tens opcions de guanyar la Lliga, ja l'has perdut. O com diu el Poqui, poses la tele a veure el partit del Madrid i marca el Madrid. Bueno, en fi.
Bé, segur que hi ha una mica d'això, però jo crec que...
Sí, una mica, bé, sí, molt, molt clar.
Nosaltres evidentment que és candidat, i nosaltres ho podem dir. El que passa és que jo crec que el Girona fa molt bé de no assumir aquest paper. Perquè...
Però és com una evidència, no? Si estan segons classificats a 2 punts del Madrid i ja comença la segona volta de la Lliga,
sí, però...
em sembla que no passa res. No vol dir que el club s'hipotequi o que ara tinguin una decepció majúscula que l'afició no pugui superar.
No, però jo crec que per la manera d'enfrontar pel jugador en si, és molt diferent el dia que realment sigui candidat i tingui l'obligació de guanyar, o sigui, tingui una responsabilitat, o sigui, el tema de la pressió, el tema de què puc perdre, quan tens coses a perdre costa molt competir, costa molt ser atrevit, costa molt arriscar jugant, costa molt anar a atacar, quan tens por a perdre, quan pots perdre alguna cosa, ostres, costa molt. Quan no tens res a perdre, és molt fàcil, dius, no, jo
sí,
no tinc res a perdre.
Sí, sí. I llavors, jugant aquesta carta de no hi ha pressió sobre nosaltres perquè som els nous i ningú espera tot això que estem fent, però no passa res, et pots fer gran durant la temporada i dir, doncs mira, ara ens hem ubicat aquí,
clar, però,
i tenim opcions a guanyar
la Lliga. Internament, clar, que volen guanyar la Lliga i pensen en guanyar la Lliga, clar que sí.
Jo crec que sí. Algun jugador potser sí, però els directius em consten...
Bueno, però tothom ho dirà més, ho dirà menys, però ho pot tenir allà, però el que ells no es poden marcar és la, l'objecte, o sigui, l'obligació i la responsabilitat, o sigui, que van al Bernabéu i realment s'ho han de plantejar així, o sigui, l'única manera d'en sortir-se'n és això, no tenim res a perdre, anem a guanyar.
És que no hi aniran a guanyar, a guanyar tots els partits?
La història està esquitxada i plena d'exemples d'aquests, plena. I sobretot, exemples d'equips que s'han posat una pressió i no l'han suportat i els ha estat perjudicial. N'hi ha molts a la història recent nostra. El més clar és que l'entrenador del Barcelona ha hagut de plegar perquè van dir que guanyarien per tot i com que no ha pogut guanyar tot, veient abans de que pogués perdre un tercer títol, ha dit que plegava. Aquest és el més, aquest és el més,
sí,
aquest és el més
proper. La situació del Girona és diferent.
Sí, sí, no, però tots,
si el Girona
tots
no acaba
perdona,
guanyant
Maria,
la Liga.
Però tots han coincidit a dir, tots, quan dic tots és tothom, que, hòstia, clar, és que es va dir massa específicament que el Barça podia guanyar-ho tot i això no és realista. Bé, doncs mira, aquí ja tens un exemple d'excés de pressió. El Girona què fa? Es manté aquesta pressió. I exemples que em venen al cap, el més clar que recordareu tots, la Lliga que el Barcelona guanya gràcies a que Jukić falla un penal al minut 45.
94.
Al minut, allò és el Superdeport, equip a més, molt més milionari que el Girona, fet a partir del narcotràfic, vull recordar, amb jugadors caríssims i d'una qualitat extrema de la majoria brasilers, que quan quedaven 10 jornades el Pitoni Sopito tenien avantatge i que aquelles 10 jornades els van fer llarguíssimes i van a... per què? Perquè sí, era el Superdébol i tothom creia que podia guanyar la Lliga.
N'està ple d'exemples. La temporada passada, la Premier, l'Arsenal anava com un tro, l'Arsenal ho guanyava tot, es menjava el món, fins que va arribar un moment, que ja arriba el moment que seran les 10, seran les 5, seran les 6, Mitchell ho podran evitant, però tant de bo que arribin en aquesta situació, hi haurà un moment que ja no podrà evitar, hi haurà un moment que serà com ara ho tens a les mans, l'Arsenal ho va tenir a les mans.
I ja llavors aquest moment... De Leicester, però això és l'excepció.
I llavors el moment de l'Arsenal de la temporada passada, doncs ara ja ho tens a les mans, ara només ho pots perdre.
I hi ha un altre factor en tot això.
O tens molts números, o de baixar i perdre-ho.
Per mi hi ha un altre factor, que aquesta temporada ha passat molt poc. El partit de l'Almeria, potser, hi ha algun de Copa puntualment. Però el Girona, la temporada passada, els partits que patia més eren els partits que d'alguna manera li feien mandra, perquè no eren ni el Bernabéu, ni el Camp Nou, ni a casa contra aquest o contra l'altre. Eren partits que eren una mica que no tenien tant cartell. I era on hi va haver grans naufragis, a Cádiz, a Getafe, i a tants altres camps en què el descans, Almeria perdia es per 3-0, per exemple. I això és el que Mitchell també vol evitar, que l'equip no sigui selectiu a l'hora de preparar els partits. Això es fa una seva en part, també. Però si tu et creus un candidat a la Lliga que va jugar, que ha de rebre a casa el Cádiz, per exemple, pot ser que tu, inconscientment, o el Granada, pensis, això com que som els líders o els co-líders, no? Doncs guanyarem sense posar-nos-hi gaire, no? I clar, aquí el Girona és el Girona i ja està, per dir-ho d'alguna manera, per molts factors, sobrerendint. Però si no manté tots aquests factors que desemboquen en aquest sobrerendiment, llavors es converteix en un equip terrenal que Almeria, per exemple, es va mereixer perdre i va empatar gràcies a Déu.
És evident que hi ha un punt psicològic al futbol i Xavi ens ho ha explicat aquesta temporada, que hi havia jugadors que estaven afectats i que no rendien.
Jo crec que estem parlant de fer-nos trampes al solitari.
Però estic d'acord amb tu que no costaria res dir que després de 26 jornades el Girona és candidat.
Si està segon, és que clar, pensar que ara no és candidat a guanyar la Lliga em sembla absurd.
Però Maria, però...
Però han de fer aquest discurs perquè no els afecti psicològicament.
Sí, que tu vols fer aquest discurs. Escolta, i si un jugador del Girona ha de rebre el Cádiz i mentalment li sembla una merda de partit, doncs però, potser sí que no et mereix ser campió de Lliga.
Però mira, jo una cosa que jo n'estic convençudíssim, que l'he dit públicament i no em fa res tornar-ho a dir, és que jo crec que el Girona anirà a la Champions, jo diria que gairebé segur, jo ho veig coll avall.
Bueno.
No, exacte, no, això anava. Jo tinc aquesta opinió i jo crec, veient com juguen, que ho aconseguiran segur. Ara, pots perdre el Bernabéu, seria lo normal.
Sí.
Tal com està jugant l'Atlètic, pots perdre, no?
A Sant Mamés, la setmana
seria
que ve.
És que, Marc, pot quedar fora de la Champions i no el teu argument de que avui dius que creus que anirà a la Champions. Però, és igualment vàlid.
No, perquè, Maria, si tu ara dius jo a la Champions això ho tindré, si això ho donem una mica per fet...
És la primera.
Jo t'ho dic, si ara parléssim, si ara el Girona digués anem a per la Lliga, si vas a per la Lliga la Champions ja ho tens, no?
Mhm.
Perds a Bernabéu, perds a Sant Mamés, estàs a 5 punts de l'Atlètic Club. Ai, 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 que et queden 12 jornades, no perdis la Champions, eh? Clar. Que el club està anant per la Champions, home, el club està no sé què, estem organitzant la Champions, no fotem.
No, ai, ai, ai.
Doncs aquelles 12 jornades se't poden fer, bueno, se't poden fer eternes. Tu no pots donar per sentat coses, no. Les puc donar jo com a opinador.
És que és diferent, eh? Donar per sentat que creure que tens opcions. És molt diferent.
Sí, però si tu et dius a tu mateix, tinc opcions a la Lliga, és el que diu el Marc, automàticament ja et postules com que estàs segur a la Champions. I la primera, això, per les de Guardiola, és la millor manera de perdre un partit és pensar que ja el tens guanyat.
Sí,
i
sí,
això,
però una cosa, són dues coses diferents. Una cosa és creure que tu has guanyat ja el partit abans de jugar-lo, i l'altra cosa és pensar que tu tens capacitat i opcions de guanyar aquell partit,
si tu, perquè
són
teràpia,
coses molt diferents.
Tu com a teràpia et dius, no, el partit sí, partit de partit sí. Si tu com a teràpia et dius, no sóc candidat a guanyar la Lliga, treus pressió de sobre i jugues sense aquesta pressió. Clar. Per mi és molt evident.
Sí, sí. Bé, sortirem de dubtes demà, dissabte, d'aquí a menys de 48 hores, a veure si el Girona s'ho creu i, sortint del Bernabéu líder, és capaç de dir, escolta, doncs va, anem a intentar lluitar per aquesta Lliga o no?
Home, jo crec que ja ho estan fent, no?
Sí, i tant. Però,
tot i que no s'ho hagin dit en veu alta.
Aquí pot marcar molt.
Ni en veu baixa.
De Mitchell, què ens queda per escoltar,
Miguel? Que és el que hem de fer, que és el correcte que hem de fer. Dir-s'ho permanentment.
Ha quedat clar.
No, i de fet, amb tot això, hi ha una cosa que Mitchell s'està fent un tip de dir, que és anar a buscar el manual del xolismo, però és el partit a partit. Clar. Perquè... clar, avui Mitchell deia és que el Madrid es pot plantejar guanyar les 14 jornades que queden, i el Barça i l'Atlètic de Madrid s'ho poden plantejar, menys quan juguin entre ells, perquè no guanyaran els dos, s'ho poden plantejar. El Girona no, perquè no pot assumir aquesta pressió.
Puntualitzo, el Barça crec que tampoc.
Bé, però en tot cas, mira, el Barça en el camp de la Reial Societat li van fer 78 ocasions i va guanyar 0-1. Aquell partit, jo dubto que el Girona l'hagués guanyat. Però, en fi, això ja és fer futbol ficció. Només un detall sobre Mitchell per tancar amb aquests... capítol, amb aquest capítol de Mitchell que no és arbitral ni del comitè. Abans que parlàvem amb en Dome i al principi de la tertúlia de la presència o no, en aquest cas absència, de Mitchell a la banqueta, avui li han preguntat per això i ell ha explicat que segur que estarà molt còmode en una llotja del Bernabéu, aquest estadi fantàstic i meravellós, però que hauria preferit ser al camp.
No tinc la sensació del jugador en el camp, i miro i no me agrada res que està fent un jugador, i a dins, quan estàs a dalt, no, el patiment del jugador no
li arriba. Patiment del jugador.
El patiment del jugador no el pots percebre des de dalt, i ell no pot interactuar amb el jugador, allò que comentàveu al principi, i a més, qualsevol cosa que digui ell i qualsevol reacció que tingui serà dins d'una vitrina, i allà ho sentirà ell i qui l'acompanyi, però s'haurà acabat.
Molt bé. Hola, Quim Salvador.
Hola, bona nit.
Bona nit. Mitchell serà a la llotja perquè un àrbitre el va expulsar ara fa uns dies a Montilivi. I avui hem sabut que Martínez Monovera serà l'àrbitre d'aquest Madrid-Girona i que Javier Alberola Rojas serà al VAR.
Sí.
Hi ha hagut peça, no? Hi ha hagut informe, no?
Evidentment. Sí. És que la notícia seria que no n'hi hagués. Vull dir que abans de cada partit, Real Madrid Televisión dedica un espai generós a fer l'informe previ, evidentment des del seu propi prisma, recordant tot el seguit de jugades arbitrades pels que han de ser protagonistes del següent partit, que segons ells han perjudicat gravíssimament el Real Madrid. I avui, doncs, n'hem tingut un altre capítol.
Quant ha durat el d'avui?
7 minuts.
Hòstia, nen.
7 minuts de memorial de greuges contra Juan Martínez
Monuera, no,
que serà l'àrbitre de camp.
Un tio que té l'escut del Madrid gravat en el cor, és a dir, en l'aorta esquerra, diguéssim, allà surt en relleu l'escut del Real Madrid.
Doncs...
I quan batega el cor s'assembla a la Madrid, ta-ta-ta-ta-tan, a la Madrid, ta-ta-ta-ta-tan.
Doncs el canal de televisió del club madridista li han dedicat 3 minutets a Juan Martínez Monuera i gairebé 4 al responsable del videoarbitratge, que serà Javier Alberola Rojas. Hòstia. Com que no vull torturar l'audiència, no ho sentirem sencer, però sí que n'hem fet un breu resum.
Una larga lista de errores de Juan Martínez Monuera en las últimas temporadas. Errores que han perjudicado gravemente al conjunto madridista, hasta el punto de que esos errores le costaron una liga al Real Madrid.
Y en el VAR el que va a estar es Alberola Rojas, el mismo que pitó el derbi de la primera vuelta y que ha supuesto la única derrota del Real Madrid en toda la temporada. Sus errores le costaron ese partido, le costaron la derrota a los de Ancelotti. El sábado estará en el VAR.
I hi ha hagut, naturalment, tot un seguit d'exemples concrets de jugades analitzades en què, segons ells, va perjudicar greument el Madrid. Per cert, per si algú se li escapava, Juan Martínez Munuera és el col·legiat que dissabte passat va expulsar, amb una segona groga, diguem-ne, rigorosa, el davanter del Barça, Vitor Roque.
Bueno, va detectar temeritat en el salt de Vitor Roque per evitar els tacs de les dues botes, dels dos peus, del defensor de l'Alavés, i que va saltar per intentar no tocar-lo.
Aquesta és la seva impressió, senyor Puquí.
Ja,
Juan Martínez Munuera, allà al camp, i que hi havia el vídeo arbitratge, ho van veure diferents.
N'ha parlat Mitchell de l'àrbitre de Madrid Televisió, de tot això que estem comentant, Miquel?
De Real Madrid Televisió no, però de l'àrbitre sí, i també de la sanció. Escoltarem dos talls ràpidament. El primer, quan li hem preguntat si tenia por, ja se sabia que Martínez Munuera seria l'àrbitre. El primer, quan li hem preguntat si tenia por de l'arbitratge aquest dissabte al Bernabéu.
Té molta experiència, qualsevol àrbitre, i el que ha sortit ara, que és Munuera, crec, penso que és un àrbit internacional i no tinc por.
No tinc por, diu Mitchell, espero que pugui mantenir aquestes paraules al final del partit de dissabte. Obro parèntesi molt ràpid. Aquesta temporada, un precedent del Girona amb Martínez Munuera, al camp del Cádiz 0-1, i el Girona jugant amb un home més per vermella directa a Darwin Machís als primers minuts del partit. És, per cert, l'àrbitre de l'ascens a segona A i del debut a primera contra l'Atlètic de Madrid, com recull avui el diari de Girona. Tanco parèntesi amb Martínez Munuera. Mm.
Això se'ls ha escapat a Real Madrid Televisió. Si ho arriben a saber, dura mitja hora l'informe. Sí, sí, sí.
Doncs no, això, aquests detalls no els sabíem perquè, clar, haurien de he posat el traductor del diari de Girona perquè potser si no no ho haurien entès, o potser perquè la música està molt forta i llavors no senten certes coses. Per acabar, per cert, Mitchell continua disconforme amb la sanció que li han imposat, però l'accepta, l'acata.
Vull estar en el camp, però accepto la sanció perquè vaig protestar, i és veritat que penso que la targeta vermella és massa sanció per mi, però ja està, accepto la sanció.
Guarda, Poquil, els comentaris sobre això, sobre els àrbitres. Hem de fer un minut de pausa i ara en parlem, vale. També Maria, Marc, i escoltarem Javier Tebas, que parla també de Madrid Televisió. Per primer cop s'ha referit al president de la Lliga de Futbol.
RAC 1. Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
RAC més 1.
Aquest divendres l'Eurolliga de bàsquet es juga a RAC més 1. A 8:45, des del Palau Blaugrana, Barça-Alba Berlín. El Barça ha de superar un dels coers de la competició per afiançar la segona plaça. Viviu el partit a l'app de RAC1 i RAC1.cat amb Dani Aguilar, Albert Ferran i els comentaris de Jordi Colomer. Aquest divendres l'Eurolliga de bàsquet a RAC més 1.
RAC1. Tots som
més
1. RAC1. Tots som 1. Tu diràs, amb Aleix Pariser.
I 42 minuts de la nit, aquí seguim el Tudiràs. Us recordo que arriben els Skoda Days, Skoda Lampis, des d'avui mateix, avui, demà i dissabte, 8, 9 i 10 de febrer, ofertes especials i repetibles per aconseguir el teu nou Skoda. Podeu demanar cita a través d'internet a la seva pàgina web, que és lampis.es. Recorda, només del 8 al 10 de febrer, des d'avui fins dissabte, condicions úniques en tota la gamma Skoda. A Skoda Lampis, Sant Boi, Molins de Rei i l'Hospitalet. T'hi esperen! Què ha dit Quim Javier Tebas sobre Madrid Televisió?
Doncs mira, ha dit que la Lliga està començant a preparar accions contra els vídeos de Real Madrid Televisió, sense especificar quines, i que el canal del Club Blanc és una concessió pública que no està respectant els valors de l'esport. És la primera vegada que el president de la Lliga o que alguna autoritat del món del futbol...
Ha dit la paraula pública?
Jo no he sentit el document perquè no tenim l'àudio, però la transcripció que he llegit, sí que ho deia.
S'equivoca.
No és públic, és una entitat privada.
Clar, clar.
Real Madrid Televisió.
És del, és, a més, és un, el Real Madrid li ha cedit els drets... Bueno, els ha dit el... No,
però ara, ara em ficaré en un escenari que no domino.
A una productora,
vull. Però els canals de televisió no són concessions públiques?
Ah, bé, sí.
Però jo crec final... que això deu anar per aquí, més enllà de si l'empresa és privada o no.
Però també RAC1 té una... té una... té una, com es diu això, una freqüència, una freqüència, sí, també.
Una concessió de freqüència.
Una concessió, sí. Però en canvi és una entitat privada.
Sí, sí, clar, no?
En tot cas, és la primera vegada que sentim una autoritat del món del futbol espanyol referir-se en termes d'actuar d'alguna manera al respecte de, del que està fent Real Madrid Televisió amb els àrbitres. I al marge d'això, té bastant explicat avui que està preocupat per l'atenció arbitral, que no, i que no creu que la competició estigui adulterada, com van dir la setmana passada tant el president del Barça, Joan Laporta, com l'entrenador Xavi Hernández.
Algun comentari sobre els informes Madrid Televisió? Bé, ja n'hem parlat una mica, però no sé si voleu fer alguna cosa més, no?
És que jo el que crec és que cada jornada, quan designen els àrbitres, no hi ha ningú que estigui content. És a dir, jo crec que han arribat a un punt de confusió amb tot el que hem vist dels àudios del VAR, de les decisions que no entén ningú, de per què, fins a quin punt es pot tirar enrere una jugada per anar a un gol, que ja ningú està conforme, o sigui, que ja tothom està com crispat amb els àrbitres, i qualsevol àrbitre que designin per Barça, per Madrid, per Girona, ja és d'entrada urpes per defensar-se, perquè ja hi ha precedents aquesta temporada de coses que ningú ha entès.
Però de tota manera, perdona, que no agradi ningú i que tothom estigui a la defensiva no és el mateix que un mitjà de comunicació oficial d'un club faci cada dia un informe sobre... És que és intolerable. És intolerable.
Això és el que ningú entén de la... O sigui, com poden ser els àrbitres tan estrictes per algunes coses i passar per ara això.
Per por.
Perquè, clar, llavors parla David López i, oh, quina ofensa, perquè no es pot dubtar dels àrbitres i no sé què, però llavors escopim merda d'aquesta manera des de Real Madrid Televisió, que no està clar, potser hauríem de contractar un investigador privat per veure si hi ha alguna relació entre Real Madrid Televisió i el Real Madrid.
No, són diferents. Però és que, mira, jo, precisament, després del derbi madrileny, el que van perdre... es van queixar molt de la transmissió. Ara no sé si era el de Lliga, jo crec que devia ser el de Copa, perquè es va donar per Televisió Espanyola,
sí.
Eh, sí?
Sí.
És recent, sí. Doncs el de Televisió Espanyola, que el Madrid perd la pròrroga, fa un parell de setmanes, el director de Real Madrid Televisió, que ara no recordo el nom, estava en una tertúlia de Real Madrid Televisió, que després algú va reproduir per riure'ns una mica. I va, entre les borrades que deia, va arribar a dir lo següent. Diu, es que en las repeticiones en ningún momento se repitieron esta jugada y esta otra. Diu, no sabemos quién era el realizador de Televisión Española, coma. Ya nos enteraremos. Ya nos enteraremos.
Ya prendrem mesures.
Llenguatge mafiós.
Clar, aleshores, és tot. És voler influir i voler controlar i voler... està permanentment sota coaccionar a qualsevol estament que pugui influir en el partit. És això, cosa que els altres s'emprenyen i rajem aquí i tal, però cap club fa això, només ho fan aquests.
Això de no vull acabar tard, però saps qui és l'àrbitre del Barça-Granada? D'aquest diumenge? Ortiz Arias, el que se les va tenir amb David López.
Precisament el que David López va dir que...
Aquest diumenge el tindrem a Montjuïc.
I que Sergio Ramos també ho havia dit.
Sí, Sergio Ramos també va dir que no se podia hablar con ell,
i aquí no passa
nada.
No, perquè va dir que era un prepotent, i de fet ens consta que hi ha jugadors d'altres equips que no són del Girona que han reconegut a la redacció d'Esports de RAC1 que quan han parlat amb aquest àrbitre al camp els ha insultat directament, els ha faltat el respecte. Però és clar, aquelles converses d'àudio eren d'abans de poder-se escoltar els àudios del VAR, tot i que com que no van a la pantalla, allò doncs, com el gol anul·lat al Girona contra la Real Societat, com que no va a la pantalla, allò no es difon, però pertany a aquesta part de la temporada en què no teníem accés als àudios del VAR, tot i que estiguin precuinats i que els emetin vés a saber quantes hores després.
Hola, Marta Ramon.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit. Ara parlarem del Barça, però primer deixa'm acomiadar el Miquel Agut. Miquel, vols afegir alguna cosa? Que demà ja t'escoltarem des de Madrid.
No, només deixa'm dir que ja s'han posat a disposició dels seguidors del Girona les entrades pel partit de Bilbao, perquè, clar, això és l'altre cap de setmana, per tant, que qui ho vulgui faci un cop d'ull al web del club, on trobarà les instruccions i pot acompanyar l'equip a Bilbao. Serà un dilluns, no un dissabte, però bé, en tot cas, no és una mala plaça.
Un candidat a la Lliga que les pròximes dues jornades la juguen dilluns. Això també la LFP s'ho podria fer mirar.
Perquè la LFP tampoc s'ho creu encara.
Tampoc, els hi hem de fer veure, els hi hem de fer veure.
No, deixa'm dir només una cosa, Aleix, sí, sobre l'àrbitre, que com a mínim és un àrbitre internacional. És a dir...
acabo de veure que des del 2013 xiula a primera. Vull dir, aquest tio porta uns anys a primera, de tenir una certa experiència, de tenir la pressió superada d'aquest tipus de partits.
No, i és algú, així com el dia de l'Almeria, recordareu que hi havia un àrbitre molt veterà com Hernández del VAR, i un àrbitre que debutava al Bernabéu com Hernández Maeso, i que la influència de l'àrbitre de VAR es manifesta a l'hora que l'àrbitre de camp prengui les decisions. En aquest cas estem parlant d'un àrbitre internacional de fa moltes temporades, el de la gespa, i d'un àrbitre que aquest gener, com és el Barola Rojas, ha estrenat internacionalitat, o sigui que des d'aquest punt de vista tinc un punt més de tranquil·litat, perquè no estem parlant d'un àrbitre que pugui influir directament en l'altre a l'hora de la presa de decisions, però vaja, ja veurem la tranquil·litat on la tenim a partir de 6:45 de dissabte.
Molt bé, demà et saludem en aquest especial que farem des del Centre Cultural La Mercè de Girona, per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. Et saludem des de Madrid, a tu. Allà tindrem molts bons convidats, i a tu a Madrid ja fent guàrdia abans d'aquest partit de dissabte.
Perfecte, aniré a vigilar que no passi res estrany.
Una abraçada, Miquel, bon viatge.
Una abraçada per tots, adeu.
Adeu, 10 minuts i la una del Madrid-Girona. No sé si voleu comentar res més, si no canviarem de terç i parlarem una mica del Barça, perquè avui Javier Tebas ha confirmat que el Barça, per poder fitxar amb normalitat aquest estiu, està obligat a resoldre unes quantes coses que ja us havíem avançat aquí a RAC1, la Marta Ramon, fa uns dies. Per exemple, la palanca de Barça Studios és obligatòria i alguna operació més, Marta.
Sí, el president de la Lliga ha remarcat els deures que té per fer el Barça. Recordem que el club blaugrana necessita trobar algú que ingressi els 40 milions pendents de l'estiu de la palanca de Barça Studios i que al juny n'han d'entrar 60 més, és a dir, en total són 100 milions d'euros. Tebas ha donat per fet el que ja sabíem, que l'Ibero no els pagarà.
El Fútbol Club Barcelona sabe lo que tiene que hacer para poder incorporar jugadores este verano. Tiene todavía deberes que hacer. Tendrá que cumplir los deberes para poder acceder al mercado. Si no, pues estará sometido a ciertas limitaciones con venta de jugadores como está sometido en otros mercados, ¿no? Él quiere llegar al 1-1, pero para eso todavía le quedan deberes por hacer y pues, ellos mismos lo dicen y lo saben, que en esa operación Libero tienen dos pagos pendientes ahora importantes que si no los cobran les van a y que parece ser que va a ir no los van a cobrar, les puede limitar muchísimo más todavía el mercado de verano.
Ha estat en una entrevista amb el periodista Fabrizio Romano, on a més ha explicat que a més de solucionar la problemàtica de la palanca, doncs Tebas afirma que els caldrà fer alguna altra operació més.
Vamos a depender de esas circunstancias y de alguna otra, pero vamos a esperar. Yo creo que ellos lo saben, han estado trabajando durante estos meses y en la temporada pasada bastante bien en la disminución de su masa salarial. Hay que empezar que llegaron a tener más de 600 millones de euros de masa salarial, hoy tienen poco más de 400 millones, pero no les es suficiente todavía para poder adquirir jugadores como pueden hacer otros clubes, y para eso tienen que hacer esas situaciones que he comentado.
Parla de situaciones, de circumstàncies. Tebas no ha entrat al detall de quina altra operació haurà de fer el Barça, però RAC1 us hem explicat aquesta setmana que a més caldria una venda top per poder aplanar el camí i dos o tres moviments més, això sí, moviments més petits de mercat i més, entre cometes, normals. I perquè quedi clar, la palanca és el més bàsic i imprescindible, ho hem dit moltíssimes vegades aquí a RAC1, sense que entrin aquests milions, la Lliga bloquejarà qualsevol fitxatge que el Barça vulgui fer, una situació que ja es va viure l'estiu passat i que, per exemple, doncs va portar a la porta i al tresorer a haver d'avalar a últim moment per poder-ho desbloquejar.
Per tant, o el Barça troba aquests 100 milions que va dir que costava la venda de Barça Studios, no?, en el pla de viabilitat amb la Lliga, són els 40 que falten de Libero i els 60 que va planificar que posaria al final d'aquesta temporada, o si no, anirem pel pedregar un estiu més en el mercat de fitxatges. Més enllà que, com ens explicava la Marta, s'hagi de vendre, si el Barça vol estar amb normalitat, amb igualtat de condicions amb els altres clubs per fitxar, el Barça, més enllà d'això dels 100 milions de la palanca, ha de fer una venda top i algunes operacions més de sortida, per estar en una situació no, bona, no?
Per confortable,
mirar, per mirar
sí,
de tu a tu,
de tornar
a l'1 a
1. Sí.
Clar, clar. Doncs bé, més enllà d'això, ja vam explicar que la venda ideal seria un futbolista com Araujo. No hi ha amortitzacions, té cartell, i clar, tot el que ingresses és per tu. Guanyes aquí un marge salarial i guanyes un ingrés espectacular. No vol dir que el Barça es vulgui vendre Araujo. És cert que té ofertes i que té cartell. Ja veurem què acaba decidint el club, perquè com que està agafat de peus i mans, doncs potser haurà de prendre una decisió que no vulgui, perquè la part econòmica pesa més que l'esportiva. Però bé, això ja són figues d'un altre paner. Primer s'han de trobar els milions de les palanques.
El prioritari és això, perquè si no la situació de bloqueig no s'acaba.
Per sortir del, com era, el forat més fosc, va dir Joan Laporta aquí a RAC1, no?
Sí, però fa pocs dies va estar aquí, bueno, això, justament sí, Joan Laporta va dir que estable, no? Que el club estava estable.
Que si complien el pressupost, sí, sortirien d'aquesta...
Per complir el pressupost ha d'entrar la palanca.
Doncs està costant d'entrar aquesta palanca, perquè la veritat és que ja fa molts dies...
Encallada, Marc, la palanca.
La Marta ens ho explica molt bé i li dona la volta i ho sap fer d'una manera molt amena, però no, i repeteix la història, ja ens la sabem, la palanca aquesta la tenim molt vista.
Tinc una pregunta impopular, si voleu, per vosaltres. 5 minuts per la mitjanit. Vendria Araujo perquè el Barça pogués tornar al mercat de fitxatges amb normalitat? Ara en parlem.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Carla, el viatge a Tòquio no hi va el director. T'interessa? 10 dies, reunions, sopars, karaoke, un spa... A la vida, l'important és saber aprofitar les oportunitats.
Hi ha cotxes que només passen una vegada. El teu Citroën C3 des de 13.200 euros finançant-lo i amb entrega immediata. Només per aquesta vegada i només aquest mes. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Soc Jules Koundé, jugador del Barça.
Soc Alexia Putellas, capità del Futbol Club Barcelona.
Amb la Fundació Barça anem més enllà de l'esport.
Acompanyem els infants amb malalties.
Prevenim la violència a les escoles.
Ajudem a trobar feina a joves en risc social.
Donem suport a persones refugiades.
Jo vaig més enllà de l'esport amb la Fundació Barça.
Quan fa que no vas al dentista?
Fes d'Instituts Odontològics el teu dentista de confiança i aconsegueix el teu millor somriure.
Demana cita ja al 900-131-002 o a ioa.es.
Mundo Deportivo i One 16 presenten el màster final de The Paddle Cup by Cupra. El 17 i 18 de febrer al Vela Paddle Center d'Alacant s'enfrontaran les millors parelles del circuit de la primera edició. Amb el patrocini de Cupra, Wilson, NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adesla i Alcom Viatges.
Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC+1, amb Mònica Usà. En aquest episodi, els aiguats del Tarragonès del setembre de 2022.
A finals de setembre de l'any 2022, un aiguat va deixar més de 100 litres per metre quadrat a la ciutat de Tarragona.
Que van veure com casa seva es convertia en un mar, en com entrava l'aigua dins de casa inundant-ho tot.
Oxigen. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Tres minuts i la mitjanit. A veure, va, la pregunta. Qui es mulla? Araujo?
Jo el traspassaria.
Tu sí, eh? Sí,
jo també, però per una gran quantitat. És a dir, per traspassar-lo per 35 milions, no.
Jo us veig molt decidits. Vull dir,
a veure, per considerar-la una venda top que pugui temptar el Barça, tenint en compte que és un espal de paller i que, en fi, el Barça de portes en fora no reconeixerà que això sigui una possibilitat, com és obvi, però haurien de ser 100 milions, la xifra ideal.
Exacte. Sí, sí, si és per una xifra així, i tant.
Home, és una situació límit, no? És una situació, jo crec que no, ningú se'l voldria treure, i un Barça mínimament saludable doncs no se'l trauria, perquè doncs és el que dius, és el caràcter, és el capità, és un jugador que t'arregla moltíssimes coses darrere, sobretot defensivament i quan l'equip està en urgències. Clar, si ens hem de treure un jugador així, d'aquests grossos, d'aquests tops, bé, doncs com a mínim no és un jugador que et marqui l'estil, no? Teòricament l'estil, també, clar, dependria de tot, és que és sempre el mateix, no? Si hi ha un criteri, si hi ha una idea, si el club va en una mateixa direcció, si és una direcció d'anar a tenir la pilota i de sortir jugant, etc., doncs bé, és un jugador que en aquest sentit doncs, en podries arribar a prescindir. Ara, si no tens una idea molt clara i molt ben treballada, doncs home, és un jugador capital perquè t'arregla molts incendis, no? T'arregla molts problemes darrere. La que l'equip no s'aguanta massa, doncs ell, mira, et solventa moltes paperetes, no?
Clar. Aviam, jo he dit que sí perquè estic d'acord, eh? És un jugador que és el Puyol del Barcelona actual, el que s'assembla més, no? Però els fets són que el Bayern s'hi ha interessat aquest hivern, i per les informacions que té gent a la qual jo dono molta credibilitat, com el Ferran Martínez del diari, ell en cap moment ni va rebutjar l'oferta, l'approach, ni en cap moment va negar-se a parlar en persona amb Tuchel. És a dir, la informació que jo, a la qual jo dono credibilitat i que crec que és certa, que és del Ferran Martínez, insisteixo, Tuchel va arribar a parlar amb Araujo, i Araujo el que li va dir és: mira, ara mismo no, en verano tornem a parlar. Per tant, d'entrada ja veig aquí una actitud que no és la que jo considero idònia d'Araujo.
Bueno, però un moment, perdona, és que jo crec que tots faríem el mateix, és a dir,
no, potser sí, que sí, que
si
sí, que
ve
sí.
Un club que està més organitzat que el teu, que et paga més calés que tu, que t'ofereix un projecte esportiu, doncs, com a mínim escolta'l, no?
Sí, d'acord, tu ho faries.